Revolució Conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 30 de Revolució Conscient. Què és la naturopatia? Com funciona? Està desaprofitada per la societat? Xoca amb la medicina oficial? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit a tothom, som Revolució Conscient, un altre dijous de 10 a 11 de la nit, aquí a Ràdio Manlleu, 107 de l'FM, comarca d'Osona. Hola Àngel, què tal?
Hola, bona tarda Carles, aquí estem un altre cop a fer aquest programa.
Fotre canya, eh?
Vinga, vinga.
Vinga, vinga, que portem aquí una gent que ens explica unes coses molt interessants, eh?
Sí, sí, avui pot ser un dia molt, sí, sí, molt profitós, eh?
Avui lo vamos a petar, que dirien alguns.
Tot depèn de la Marisol, avui.
Sí, sí, doncs, bueno, tenim per parlar de la naturopatia, doncs tenim la Marisol, que és naturòpata. Hola, bona nit, Marisol.
Hola, bona nit.
Què tal? Com
bé,
estem?
Bé, molt bé.
Molt bé, doncs estem encantats que estiguis aquí i doncs anem al gra.
Vinga.
Què és la naturopatia, per començar?
Bueno, jo penso que la naturopatia és una tècnica per tornar a retrobar la salut. Llavors hi ha els naturòpates que el que fan és ajudar. Però realment el que té la capacitat de curar-se és un mateix. Això, per començar. Penso que el naturòpata és un camí, és una guia, però el que realment té la força per curar-se és un mateix.
Sí, un dels principis de la naturopatia, el principi bàsic, és que el cos es cura per si mateix.
Exactament, i ajudat, bueno, pot ser ajudat, doncs, de la natura, no? Que d'aquí ve el naturisme, no? Vull dir, ajudat per la natura. Llavors, tots els professionals que puguin haver-hi de naturopatia, pues, són per ajudar a retrobar aquest camí. És a dir, no hauríem d'arribar a estar malalts. Jo penso que el ser humà també té la capacitat de regenerar-se ell mateix, però amb els adelantos que hi ha s'ha anat perdent això. No sabem. Necessitem algú que ens digui pren-te això, pren-te allò, pren-te l'altre.
Però ens hem desentès del nostre cos?
Jo penso que sí. Penso que temps enrere, molts anys enrere, l'home tenia la capacitat de sanar-se. O saber què fer per sanar-se. Ara necessitem que tothom ens ho digui.
Un cop vaig llegir, però no sé si és veritat, que un emperador romà va fer fora de Roma, però no sé si és veritat, eh? Els advocats, perquè així la gent deixés de barallar-se i anés més a pactar, i els metges, perquè així la gent es cuidés. No sé si és així. Però, clar, si no hi haguessin els metges, ens cuidaríem una mica més, no?
Jo penso que sí. A part, com podem posar la nostra vida en mans d'un metge? D'un metge, d'un naturòpata... No, hauríem de ser... Exactament. Hauríem de ser... És la capacitat que ha perdut el ser humà, jo penso. I a mi conto jo, eh? Vull dir,
sí, sí,
l'hem perdut, aquesta capacitat d'ajudar-nos. Llavors, el naturisme té uns principis, no? Els tinc aquí apuntats per recordar-los. La realitat del ser humà va lligada amb l'energia universal. Va molt lligada. I això és el que es fa que tots tinguem un destí. Vull dir que, aviam, el que sí que està clar és que tu pots fer teràpies d'una manera, teràpies de l'altra, però si tu tens un destí i tens una hora, la tens. Això, per començar. Vale? Vull dir que a vegades hi ha gent que et diu és que jo vaig fer això i això i al final em vaig morir. Sí, era la teva hora. Això hem de partir de la base que hi és, eh? Vale? Llavors, res passa perquè sí. Tot el que ens passa per algo. Des d'una enfermetat, el que sigui, passa per algo, perquè ens en donem compte d'algo. Les enfermetats ens aturen, ens fan veure què hem fet malament a la nostra vida. Vale?
Vull dir... I els accidents també.
Sí, també, encara que no. Sí, sí, passen per algo, t'aturen i et diuen, has un grip.
Es recondueixen.
Exactament. No, has un grip? Dius, bueno, sí, sí. I ara per què he agafat un grip? Pues, bueno, pues perquè anaves a tope i algú et havia de parar. Què t'ha parat? Un grip. Mm. Vale?
Sí, una grip seria una sort tenir-la.
Sí, i si parles amb homeòpates, els homeòpates diuen que la febre és molt bon senyal de recuperació. Vale? Mm-hmm. En canvi, el primer que fem quan tenim febre és fumar pastilles per baixar la febre. Doncs diu que no s'hauria de fer, vull dir, s'ha de fer el seu procés. Vale? Llavors, un altre, res passa perquè sí, vull dir que tot passa per alguna cosa. Mm-hmm. El ser humà està partit, amb, segons els naturòpates, amb tres cossos: el mental, l'emocional i el físic. Si un no funciona, no funcionarà el demés. Vale? Què passa? La ment és molt poderosa i ens fa moltes males passades. Vale? La ment...
I més avui en dia, com vivim.
Exactament. L'emocional, disgustos, maneres d'agafar-te les coses. Eh? Vull dir que no vol dir que la culpa sigui del que t'ha donat el disgust. La culpa és teva per no saber-ho d'allò d'una altra manera.
Podem redireccionar les coses que ens passen.
Diguem. Hauríem de tenir aquesta capacitat i no estaríem ni la meitat de malalts, segur. Hi ha el llibre aquest de la medicina patas arriba de I si Hammer tuviera razón. No sé si l'heu llegit.
No, però el Hammer, sí, et volia preguntar per en Hammer, també.
Va. En Hammer és un paio que va ser, bueno, era metge, vale? Vull dir, neuròleg, psiquiatre, bueno, tenia no sé quantes carreres, a la mà, vale? Uh-huh. I ell va arribar a la conclusió que les malalties es tenien per algun quistat, és a dir, un disgust que has passat, el que sigui, que no ho has paït. És a dir, un disgust que no has paït i no el tragues, arribarà un punt que o tindràs un càncer a l'esòfag o un problema a l'estómac.
Li va arribar quan es va morir el seu fill... No?
Sí,
i ell
sí.
Li va sortir un càncer sí. Al testicle...
Els testicles, no que és la part paterna. Sí. A les dones ens hi ha sortit els ovaris.
I a la mare del nen, la seva dona, li va sortir un pit.
Sí, sí, que és la part materna.
Ho va relacionar, perquè eren joves i els hi va sortir tots dos alhora, no?
I és curiós perquè la medicina normal, jo no dic que potser encara no està amb això, però ja hi va entrant també, eh? Vull dir que hi ha... És a dir, un càncer no anem a buscar només, hem d'anar a buscar la part emocional, la part mental i la part física. La part física que hi tenim, el cuidar-nos, el menjar bé, el fer esport, vull dir, penso que és bàsic, tot i que un excés d'esport oxida. Totes les masses piquen. Clar. És a dir, esport, molt bé. Amb excés, aquests que només viuen esport, s'oxiden abans.
Ara que hi ha molt d'afició a córrer per les muntanyes, 40 quilòmetres i tot això, seria una mica un excés?
Jo penso que sí. Vull dir, està bé, fer esport. Penso que és bàsic, l'esport, perquè a més oxigena cèl·lules i tal. Però quan es fa amb excés, oxida. Vull dir que és pitjor el remei que l'enfermetà. Vull dir que tot en mòduls i tal. Menjar, importantíssim, l'alimentació.
Mengem molt malament, no?
Molt malament. El que respirem i el que mengem hauria de ser bastant més bo.
El sistema oficial diu molt el tema del tabac, que és molt dolent, però en canvi d'algunes begudes o aliments que ja són per mercats allò precuinats...
És horrorós, eh?
Poder és pitjor que el tabac i tot.
És horrorós, eh? Vull dir que jo quan m'entro a casa meva i em diu sobretot que sigui ecològic, que sigui ecològic, i llavors surto i el veig bevent una Coca-Cola, penso, aviam, no em lliga això, vale?
Parlant també amb un altre naturòpata, m'havia comentat que abans no existia tanta diabetis i ho va lligar amb tantes begudes ensucrades.
I la llet.
Això et volia preguntar també. La llet és un verí o és una bona beguda? Hi ha qui diu, ja a internet trobes leche
clar,
veneno.
Clar, ja, diguem, sempre trobaràs les dues versions.
Sí.
Aviam. La llet se n'ha fet abús. La llet, si mai heu de beure llet de vaca, que sigui treta de la vaca, no comercialitzada. Abans es anava a les postes on hi havia vaques i amb la lletera i vale.
Llavors es bullia.
Exactament. Però el moment que la comercialitzen i aquella llet pot durar 2, 3 mesos, 4 mesos, hi fiquen coses. Vull dir que llavors és pitjor el remei que l'enfermetat. La llet de vaca s'ha descobert que la lactosa desencadena diabetis. I sobretot quan se'n consumeix molta. Jo suposo que per beure un got de llet diari no passa res. Però sí que et trobes amb jovent que agafen el litro de llet i es fumen 2 litres de llet al dia. Ara és una bestiesa.
Molta gent té al·lèrgia a la lactosa, a més. Jo inclòs. Però ja... I de fet, jo fa... Bueno, em puc explicar. Vull dir, fa cap a 20 anys o 25 que no bec llet i em sembla que no tinc cap problema.
I no et descalcificaràs tan ràpid. Perquè la llet... Porta molta calç, la llet, però no l'assimilem. Per tant, és un problema beure llet, perquè et castiga molt el fetge, tota una sèrie d'històries, no et compensa. La calç que pugui portar la llet no et compensa, perquè a més no l'assimilem. A partir de certa edat perdem un enzim que tenim a l'estómac, que és la que ens ajuda a assimilar la calç de la llet. Per tant, és absurd. És que és absurd.
I la proteïna de la llet fa mal també a alguna gent.
Ah, exactament, exactament. De totes maneres, mai hi havia hagut tants colons irritables com ara. I problemes d'intoleràncies a nivell de budell i tal. També hi fan molt les farines, eh? Les farines són terribles.
També he sentit parlar molt del pa blanc, aquest pa industrial, que és molt
dolent. Això és horrorós, perquè a més es veu que la farina és de molt mala qualitat. Clar, poden vendre un baguet a 20 cèntims o 50 cèntims, però això es veu que és horrorós, eh?
Jo aquí tinc també una altra experiència personal molt important, que és que jo arribava cada matí a la feina i havia d'anar al lavabo. I jo pensava, això és l'estrès o que ja és normal en mi. A la que ens vam comprar una màquina a fer pa i ens fèiem pa amb
farina com d'humana,
d'espelta, no? Farina ecològica.
Perfecte.
Em va marxar això. I dic, vaja, doncs no era que el pa que esmorzava em feia mal.
Inclús
durant molts anys.
Processos d'asma que t'inflen a ventolins i cortisones, perquè quan fas una crisi no toca cap més remei, venen del budell, moltes. Resulta que el budell, a mesura que el anem castigant amb farines dolentes, amb consumir coses que van atacant el budell, el budell fa com uns foradets microscòpics, microscòpics. Llavors, per aquí es filtren les toxines i poden anar als bronquis, als pulmons, i crear-te asma, i tu anar-te medicant per l'asma, i el problema no sé qui, sinó ser el budell. Jo soc bastant partidari del rentatge de colon. Vale, el que passa que els ha de fer gent que s'hi entengui, gent preparats per fer el rentatge de colon, no? No es poden fer amb gent que ha passat per una apendicitis, vale? Vull dir, no. Però els rentatges de colon estan molt bé perquè el budell té molta capacitat d'acumular porqueries i toxines. Es poden arribar a trobar toxines fins de quan medicaments que t'hagin donat de petits, imagineu-vos-ho. Llavors, què fan? Fan un rentatge de colon, et fiquen 40 litres d'aigua dintre. Normalment,
És que t'imagines...
Una cànula de sortida i una d'entrada, amb una entraiga i amb l'altra surt. Llavors, si ells analitzen aquella aigua que treus, que hi ha porqueria, normalment et fan anar una mica net, Et fan anar una mica net, vull dir, d'anar de ventre i tal, no? Però analitzen aquella aigua i amb aquella aigua hi solen trobar-hi toxines de l'any de la Maria Castanya, Vull dir, perquè el budell a dintre fa molts plecs i a dintre s'hi va acumulant toxines. Un rentat de colon a l'any va molt bé per tothom i s'eliminen moltes toxines del cos, metalls pesats, hi ha molts aliments que ens porten metalls pesats,
inclús
i els anem acumulant.
Havia sentit a parlar, bueno, de la marca, perquè igual ens demanden, no? O sembla que faci cosa de marques, no?
Sí.
Però hi ha un medicament per mal de cap o per dolors molt, molt comú, una caixa vermella i blanca, que diuen que té metalls pesants.
Sí, és terrible, Llavors, això ho anem acumulant al cos. Això què passa? Això va creant radicals lliures i això a la llarga pot portar problemes, vale? Llavors, una trapa metalls pesants supernatural i que hauria de ser de més consum és l'alga. L'alga té la capacitat d'entrar al nostre cos, absorbir els metalls pesats i ajudar-los a eliminar. Qui consumeix algues? S'han posat una mica de moda, però bueno, algues fa la tira que se'n venen. La que va millor és la combo per atrapar metalls pesats. Vull dir que dintre del consum s'hauria de menjar algues. Però tornant a lo mateix, cada dia hi ha més càncers, cada dia hi ha més problemes. Jo he arribat a la conclusió que més que el que mengis, el que respiris, tal, és molt coco i emocional. Que hi ha gent que dirà, què diu aquesta beneita? Pues, si es va a el que diu en Hammer, el conflicte, segur que vas tirant enrere i trobes la causa. Us diré una cosa, també hi ha una part genètica i una part càrmica. Hi ha gent que no se n'escaparà. Pues, per què no? Perquè la mare ja va passar per aquest procés, la iaia també, es repeteixen rols.
Jo aquí va venir un convidat, en Gabriel, que havia escrit un llibre, i en el seu llibre parlava que l'enfermedat hi havia tres tipus. Una era perquè tu t'havies alimentat malament. O viscut malament, i una altra deia que era destí, perquè era una prova que tu havies de passar, o era per la gent del teu entorn, era més per ells que per tu, de vegades, també.
Sí.
Perquè són proves de la vida per tu i pels del teu entorn.
Sí. Jo penso que aquí, en aquest món, hem vingut a fer un treball.
Sí.
Vale? Si aquest treball no el fem, per el que sigui, perquè hem agafat un altre tipus de vida, un altre camí, un altre destí, tornarem, Tornarem a fer-lo. No sé si de gallina, de gos o de ser humà, però tornarem. Vull dir que jo...
No, a part, la vida ja et dona cops perquè tornis al teu camí.
Sí.
I tant que...
A tots, eh?
Sí, jo penso també això, que tot està predestinat i per molt que ens empipem i molt d'allò, no, perquè cadascú ha de fluir amb el que es vagi trobant dia a dia, perquè...
Sí. I tothom ha de trobar el camí i l'ha d'agafar alhora. És a dir, no es pot forçar la gent. No es pot forçar la gent de dir, has de fer això. No, perquè cada persona ha de ser el moment i l'hora.
A part, tu no saps què ha de fer aquella persona, ho sap
ell. No, jo sempre dic que com a terapeuta jo puc aconsellar. Però, mira, és com les flors de Bach. Les flors de Bach hi ha dos sistemes. Tu t'expliquen el que tenen i els hi receptes el que et sembla. I un altre és que se'ls triïn elles, les flors de Bach. I hi ha gent que ho troba una aberració, això. No, no. No, perquè jo sóc terapeuta, jo puc tenir un mal dia. I tu explicar-me el que tens i dir, mira, aquesta, aquesta i aquesta. En canvi, si tu te la tries, aniràs al fons del que realment... Jo m'he trobat amb casos espectaculars amb les flors de Bach, eh? Vull dir que a mi explicar-me el que tenen, jo deixar-los-hi triar. I sortir-me flors que no tenen res a veure amb el que m'han explicat.
I triar inclús sense saber res, allò intuïtivament.
Exactament. I furgues i dius, aquesta l'has triada, tens aquest conflicte, aquest i aquest. I diuen, és a dir, que no te l'havien explicat.
Jo fins i tot vaig fer el joc de triar, de notar que jo tenia un símptoma molt clar, agafar i trec una ampolla.
I la que tocava.
La vaig barrejar. No, mira, la vaig fer amagar per ma mare i la vaig tornar a treure i estava en un lloc diferent.
Doncs pues és perquè realment era la teva. Llavors, què passa? Jo com a terapeuta puc veure coses, però realment el fondo de la persona és el que ha de triar. I l'energia universal ja ens ajuda, això. Vale? Jo sempre dic que, en vez de resar tants parenostres, hem de demanar l'energia universal que ens ajudi. I realment, jo conec molta gent que ha demanat ajuda a l'energia universal i les meditacions. Les meditacions són molt importants. La gent sembla que va meditar, va... Pues no.
Però aquí ja n'hem parlat de tot això.
És molt interessant. Llavors, a nivell alimentari, jo... Farines, carns, s'abusa de carns. Llavors, hi ha la teoria de la sang. Del positiu. Sí, no, el pH és una cosa.
Llavors en parlem.
Sí, sí, sí. No, l'RH positiu i tal.
Sí, sí. Llavors, depèn quina sang tens, has de menjar diferent o no, diuen.
És una teoria. De teories n'hi ha un pilot. Clar. Llavors cadascú ha de seguir la que realment li convé i tal. Vale? Però, dret a llei, l'A positiu, la carn no la pot ni catar. És el que més hi ha, A positius. Vale? La carn no la pot catar. Però jo soc partidari que no s'haurien de menjar animals morts.
O sigui, no s'hauria de menjar carn.
No,
perquè, clar, cap mena. Vius no te'ls menjaràs.
No s'hauria de menjar cap animal mort. Passa ni peix, eh? Però bueno, estem en una societat que... Sí, es pot anar... Hi ha opcions, vull dir, hi ha la llegum, és la proteïna dels pobres, vale? Sí. Que se'n diu. Doncs sí, pues sí. La llegum és molt bona proteïna, no necessàriament has de menjar carn. Bueno. I si es menja carn, menjar-la que no pot pesar més del que pesem nosaltres. Vull dir que xai, vedella i porc ja queda descartat.
Descartat.
Vull dir que, com a molt, el pollastre és ben criats, vale? Criats com Déu mana. L'ecològic és molt important. És molt important. I ens hauríem de ficar més aquí,
l'ecològic. Més en natura. Bueno, aquí ja vam venir els de l'or bio, parlar dels vegetals.
Sobretot és important, perquè hi fiquen molta merda, vale? Llavors, no sé de què...
Llavors, diguem. Amb el tema carn, hi ha qui diu que és que si no mengem, que no estem preparats per no menjar carn. Que això ha de ser algo que evolucionem mica en mica i arribem.
Bueno, però no vam... Al principi, la raça humana no va començar menjant carn, eh?
Clar.
És que, esclar, ens ho anem adaptant a mida... Sí, és a dir, l'home, a mida que va anar evolucionant, va caçar i va matar. Però en principi vivia de llegums, cereals i fruitets del bosc. Doncs hauríem de tornar a aquests orígens.
I podríem deixar de... O si algú diu, no vull menjar carn...
Jo en sé molta
gent. Com ho hauria de fer? Perquè s'ha de fer bé, no?
I tant, és important. Llavors, jo penso que la dieta més adequada, a mi la que més m'agrada, no volent menjar carn, és la macrobiòtica. Per mi, és fantàstica.
Què és?
La macrobiòtica és una manera de menjar. No mengen ni carn, ni làctics, ni peixos, res. No mengen animals.
Són els veganos?
No.
Ah, això és una altra cosa.
No,
vale.
No. Els macrobiòtics és agafar un plat, el 50% ha de ser cereals. Són molt importants els cereals, vale? Vull dir, fixeu-vos-hi que ara surten les dietes, que realment és quan s'aprimen la gent, trien els hidrats de carbó. Però és que l'hidrat de carbó és importantíssim a nivell celular. Vale? Hi ha gent que quan es treu tot l'hidrat de carbó se li va a la olla, parlant malament. Sí,
hi ha dietes que treuen una cosa que és bàsica per tu.
Sí, però realment és quan s'aprima la gent, és curiós. La gent que vol buscar per aprimar es treu els hidrats de carbó, bum, baixa de seguida. Però clar, no és manera. Jo penso que no és manera. L'hidrat de carbó és molt important. Llavors, els macrobiòtics entenen que un 50% de la teva dieta ha de ser hidrat de carbó. Bo hidrat de carbó, eh? És a dir, cereals integrals amb la pela, bon hidrat de carbó.
Clar, que no sigui una cosa refinada industrialment.
I llavors, un quart ha de ser verdura i un quart proteïna. Aquesta proteïna la podem trobar el gluten, que seria el seitan, que és el gluten de la farina, el tofu o les llegums. Vale?
La llavors, gent que té al·lèrgia al gluten o alguna cosa així?
No,
o...
clar, això no pot. Això
clar, clar, llavors...
ja no pot. Uh-huh. Vale? Això, llavors ha de tirar pel tofu o, vale, o per vale. les llegums, mongetes, cigró, llentia... A part, la mongeta i les llegums té una substància que es diu triptòfan, que és molt important, perquè el triptòfan és un bon antidepressiu. Vull dir, potser la gent no s'hauria de medicar tant si, pues, si es prengués cada dia la seva culleradeta de llevat de cervesa, mengés llegums dia sí, dia no, però és molt ric en triptòfan. Vale? Llavors el triptòfan, angoixes, ansietats, depressions, funciona molt bé, vull dir que, i es treu de l'aliment.
Marisol, una pregunta.
Digue'm.
El llevat de cervesa, per sí. què va bé?
Mira, el llevat de cervesa porta tot el complex B. El complex B és molt important, no? I no em pots fer mai abús del complex B, perquè és hidrosoluble, vull dir que l'eliminem a l'orina. Vull dir que és molt important. El llevat de cervesa porta totes les vitamines B. Aquests nens, a vegades, hiperactius, que tot el dia s'ha de el cul d'en Jaumet, m'ha dit que tot el dia ballen, si prenguessin cada dia una cullerada de llevat de cervesa, millorarien moltíssim. El llevat de cervesa el pot prendre tothom, canalla, gent gran. Es pot posar a les amanides, es pot posar amb un pa torrat, amb una mica d'oli, el llevat queda boníssim. El llevat de cervesa reforça també ungles, pell i cabells. Però ja va tot una mica lligat, perquè fixeu-vos-hi, a vegades hi ha persones que passen per una depressió i els hi cau moltíssim el cabell.
Uh-huh, o... estrès.
Vale, doncs llavors, què fem amb el llevat de cervesa? Reforçar de vitamines de complex B, que són importantíssimes. Vale? Vull dir, hi ha vitamines que si n'abuses et poden fer mal. Vale? Però aquesta és hidrosoluble, és a dir, s'elimina l'orina. Vull dir que si fas un excés...
I ara em ve al cap parelles que no poden tenir canalla o que l'estan buscant i no els hi surt.
Vale. Va, a part d'aquí pot, aquí pot jugar-hi l'energia universal, que és que no toca.
Clar, això una cosa és el destí, no?
Sí, no, però a part d'això, ja, pot ser que hi hagi un problema amb el cicle menstrual de la dona. Això pot ser un problema. S'ha comprovat que els homes, els espermatozoïs, cada vegada els hi tenen menys força. Per favor, mòbils, fora de la butxaca. És horrorós, això.
És dir, molt dolent, no?
A nivell magnètic estem... A nivell, ja no solament el telèfon aquí, sinó les antenes, tot el que... els ordinadors, tot el que d'allò... Tot això ens va, són camps magnètics que jo penso que a nivell dels homes, per tenir fills és horrorós,
Sí, sí. Si una persona es vol recuperar...
Sí.
I es pot agafar, no sé, 3 mesos de vacances i anar-se'n a la natura i aïllar-se i menjar bé, i aquí podrà purgar-ho tot i recuperar-se de qualsevol cosa.
Es poden
cosa,
fer
més
canvis bestials, però com sortim de tot aquest merder que estem?
Clar, és que qui pot fer 3 mesos de vacances?
Veritat, No. Aviam, hi ha un llibre, que no sé ni el títol, però una senyora que tenia, bueno, tota la vida, gran, devia tenir 50 i pico d'anys, va agafar, ho va deixar-ho tot, el moneder, va marxar amb l'oposat i va dir, jo vull provar durant un any si jo puc sobreviure.
He sentit tot, parlar.
Sense ni un duro a la butxaca. La dona gran, Vale? Va viure al carrer, va viure amb cartrons. No li va faltar menjar ni un dia, perquè allò, intercanvis.
Sí, sí.
Dona un tros de pa i un d'allò. Es pot sobreviure. El que passa és que no tenim el d'allò de dir, ho deixo tot. Jo a vegades estic molt agobiada amb la feina. A vegades diria, prou, fins aquí he arribat i ho deixo tot. Però no pot ser. No pot ser, sí que pot ser. És que no hi ha collonets, que dic jo.
Sí, és que ara ens trobem molt atrapats en la feina i perquè si la perdo passaré a formar part d'aquests que estan a l'atur i està tot molt difícil. I per tant, a la feina el meu jefe és abusa, però jo callo. No? Estem anant cada cop a pitjor, tensant la corda.
Jo vull pensar que aquesta crisi ha passat per alguna cosa, I penso que hi haurà gent que sortirà enfortida d'això.
I tant.
Jo penso que sí.
Jo penso que també.
Sempre que un gran poder fosc es fa gran un poder de llum.
Sí, sí.
Perquè llavors molta gent sortirà enfortida, preparada, no? I,
sí.
Però altra gent pot estavellar-se, no?
No, segur, Segur. Però bueno, ja estem amb l'allò del més fort, no? Vull dir, sí, el que s'estavelli és perquè es havia d'estavellar. I punto.
Si ara la llei del més fort no és la del més fort, sinó és la del més despert i conscient?
Jo penso que sí. Sí.
Ha evolucionat, això.
Sí.
Ja no és el més musculós.
Hi ha una altra consciència. Vull dir, jo tinc un fill rastero que penseu que cada dia tenim discussió diària pel collons de les rastes, parlant malament. Però també entenc que la seva filosofia de vida és més bona que la meva,
Més lliure.
Més lliure.
Més calmada.
Més lliure. És a dir, té menys, però ell és més lliure. Realment és així, I això és el que em farà patir, és el que em farà emmalaltir a mi, a vegades penso, però no és, no és culpa d'ell, és culpa meva, és el meu pensament. Uh-huh. Cadascú tenim alguna que ens pot fer malaltir i uh-huh. que podem tenir la capacitat de canviar-ho o de no canviar-ho, vale? Uh-huh. I bueno, jo estic lluitant per això, per canviar-ho, no?
Uh-huh.
I el que diem, no tothom tindrà la capacitat, uh-huh. potser tampoc jo, eh?
Uh-huh.
Vale? Però jo penso que és important. Mira, les meditacions, hi ha gent que... Se n'enriu de les meditacions. Jo penso que són molt importants. A mi m'han tret de molt apuro, a vegades, les meditacions. Us diré més. El simple exercici de respirar cada dia 10 cops profundament, hem d'oxigen... És que no respirem, la gent.
No.
Xerrem, caminem, no respirem. Què passa? Els òrgans se'n ressenteixen d'això, eh?
I mengem parlant, també.
Exactament. Penseu que les respiracions és importantíssim. A vegades, quan els dius a algú... Vale, molt bé, et venga aquest paquetet d'herbes, però fes 10 respiracions diàries profundes. És que no sabeu pas...
No tinc temps.
No. I això no val diners, eh? Això no val diners.
I sí que tenim temps.
I és molta eficàcia, és molt important el que respirem. L'aire, l'oxigen ens arriba a cèl·lules. És important, eh? Perquè una cèl·lula no es faci malbé, respirar bé.
Clar.
És una cosa tan simple.
És
jo
que...
estic, perdoneu, però estic completament d'acord amb tu, perquè jo fa 3 anys que medito cada dia, diàriament, i el benefici és espectacular, eh?
Pues sí.
Espectacular. I a part és el que tu dius, a mi m'agrada molt fer esport, ho faig ara d'una manera molt moderada, ho havia fet molt intensament abans, i a mi el que em recàrrega realment és quan vaig a la muntanya, a córrer per muntanya, trobo una energia però boníssima, m'entens? I és el que tu dius, sortir una miqueta de la teranyina que estem envoltats de tanta telefonia i tantes ones magnètiques, clar, costa molt. Està en sintonia amb l'univers, clar, perquè tot distorsiona, no? I trobes això, que hem de tornar un altre cop a trobar-nos amb la nostra mare Terra.
Sí, sí, és importantíssim, eh? Inclús, vull dir, hi ha gent que agafa la costum d'abraçar els arbres, no? Que hi ha gent que dirà, estàs beneit. Pues no,
no.
Ens aporta molta energia, vull dir que és important, eh? I l'energia ens prepara moltes coses, eh?
Mhm. Uh-huh. Hi ha també la teoria del pH i el càncer, que diu que influeix molt el pH del nostre cos.
Sí.
Com el càncer. Que això ho vaig descobrir quan vam fer la marató de TV3, l'última.
Sí.
Bueno, un amic que conec, que difon vídeos i informacions, va penjar aquell mateix dia una conferència d'un metge que parlava del pH. I va escriure que TV3 era una farsa, el que emetia del càncer. Clar, TV3 va emetre... Bueno, no ho vaig veure tot, però jo diria que va emetre la versió oficial. La de la quimio, radioteràpia, i t'ha tocat per mala sort, més o menys.
Sí.
No? Llavors, què hi ha? Què en saps del pH?
Bueno, jo, aviam, dintre del nostre cos hi ha diversos pHs, no? Vull dir, l'estómac té un pH, el nivell vaginal hi ha un altre pH, la sang. Però normalment el pH aquest es basa en el de la sang, vale? Vull dir, el de la sang és el que engloba tot el cos, però cada lloc tenim un pH, perquè el de l'estómac és superàcid, ha de ser àcid, perquè, pel menjar i tal. Però, bueno, us guien pel do d'això. Llavors, el pH ha d'anar... amb 7 estaria correcte, és a dir, va de 0 a 14. 7 seria neutre, estaria correcte, vale? Uh-huh. Llavors, què passa? Tot, des de l'estrès, des de l'alcohol, des del tabaco, des del telèfon mòbil, tot acidifica. És a dir, el nostre entorn, tot acidifica. El que mengem, la carn acidifica, tot acidifica, el sucre acidifica, les drogues acidifiquen. Llavors, què passa? Hem d'alcalinitzar, vale? Què passa? La cèl·lula es fa dolenta quan té un excés d'àcid, es fa dolenta, llavors això provoca doncs, tumors i tota la història.
Nosaltres som un 70% aigua,
sí.
No? Llavors la cèl·lula està banyada amb aigua, no?
Sí.
Si l'aigua és com una piscina bruta de porqueria,
sí.
No? La cèl·lula no pot alimentar-se bé ni respirar,
no.
I és perquè ens ho imaginem, que estem banyats en porqueria quan estem en un pH àcid.
Sí, sí. És a dir, la cèl·lula el que aconsegueix agafar d'aquest mar d'aigua que està bruta, sempre l'àcid. Una altra cosa que pot provocar molta acidificació, els implants.
Els implants de dents?
Quan fan un implant, estan agredint l'os.
Sí.
Això provoca una acidesa bestial. I aquesta acidesa l'absorbeix algun òrgan, o una tiroides, o un fetge, o el que sigui. Vale?
Mm-hmm.
Aquest, què fa? L'òrgan aquest, com que no pot amb tanta acidesa, fa un tumor, ho encapsula.
Però això, sempre que tens l'implant, ho va generant o és només quan te'l fan?
Jo sóc antiimplants. Només t'he dit que me'n vaig fer un, vaig tenir problemes, i me'l vaig treure a l'acte.
I llavors t'has de quedar sense dent.
El tio em va dir, el dentista em va dir, diu, no, clar, si són davant, són més d'allò, perquè el que el tenia aquí i era un, vaig anar amb el dentista i vaig dir, pot ser aquest implant, diu, escolta'm, jo els fico, els implants no els trec, dic, tu el pots treure? Diu, sí. Dic, doncs ja me'l pots treure, però ja, de pet, Vull dir que... I sí que és veritat que s'ha comprovat que amb els implants hi ha molta gent que té problemes després dels implants. Hi ha tècniques, es veu, eh? Jo vaig amb una dentista a Barcelona que tracta els malalts amb boletes homeopàtiques i tal, vale? Vull dir que, a més, és una persona catedràtica i tal, penso que té els seus estudis, no? I lo treballen, tu pots ser intolerant al titani. Llavors hi ha el zirconi. Bé, hi ha tota una sèrie de materials per fer el ferro que et claven a l'os, vale?
Sí.
Llavors, aquesta tia el que fa és mesurar quin és l'adequat per tu, vale?
Vale, vale.
Quasi bé tothom és intolerant al titani i a tothom el porta de titani.
Clar, perquè una cosa és l'implant de les dents, però hi ha els operats que porten... Com...
Igual, clar, igual.
Inclús hi ha gent que en porta molts, motoristes, no?
Igual, igual. Però, bueno, sent una persona normal, que t'hagin de fer un parell d'implants, val la pena mirar de que el material que t'hi fiquin sigui... Sí, bueno, però normalment és el titani el que posen, eh?
Però ara, és que parlant de tot això...
Sí.
Algú, l'oient, pot pensar...
Sí.
O sigui, o el món està al revés i tot està... Ho estem fent tot al revés... No? Perquè, clar, si tinguéssim aquí un metge, què diria cap a aquest discurs?
Que són xorrades.
Són xorrades, no?
Sí, sí. I si us fiqueu a internet i mireu implants i càncer, implants vocals, eh?
Sí.
Trobareu coses d'aquestes, ja ho veureu. Llegiu, és interessant, perquè aquesta doctora que us dic ja ha fet xerrades, per internet. Bueno, el pH és important alcalinitzar. Llavors, no ens escalfem la testa. Un alcalinitzant bàsic i està a l'abast de tothom és la llimona. És a dir, amb la llimona s'han curat llagues d'estómac. I tu diràs, hòstia, amb l'àcida que és la... No, la llimona és alcalina. Per tant, bàsic, la llimona, per alcalinitzar, una cosa ben simple, no cal pas... Perquè han sortit 40.000 productes per alcalinitzar, caríssims, caríssims, i que no cal anar aquí per alcalinitzar, vale? Llavors, també, el que alcalinitza molt és el kuzu, que és una arrel japonesa, vale? Que és com un midó blanc, que allò s'hi fan sopes, s'hi fan, bueno, fan moltes històries, i allò és alcalinitzant. El té banxa, el cotxitxa, tots aquests tés alcalinitzen. Vull dir que consumint coses d'aquestes ja t'alcalinitzes, perquè productes per alcalinitzar el pH n'han sortit 40.000.
Una pregunta. La llimona, quan he sentit que va molt bé abans de... quan et lleves, no? De matí,
diu
que va molt bé.
Sí, sí. I és un costum que fa anys que existeix i alcalinitza, vull dir que és important, vale? Alcalinitzar.
Jo he notat, o no sé, quan tens el pH àcid,
sí,
pots coincidir amb que tinguis mal alè?
Sí.
O sigui, tu mateix et podries notar, avui estic àcid? O no, estic
Mira,
imaginant?
Les enfermetats com sigui un colon irritable, si tu ens mirem el colon per dintre, quan està irritat està vermell, com llegat. Vale? Allà hi ha un excés de foc. Per tant, està amb un pH àcid. Vale? Llavors, quan tens excés de cremor, tens massa acidesa, i ha de ser àcid l'estómac, però quan passa, és un excés d'acidesa. Vale? Curiosament, l'estómac és molt curiós, perquè hi ha gent que tindrà un excés d'acidesa i altres que els n'hi faltarà, que és quan hi ha aquelles digestions superpesades, que són les 6 de la tarda i encara tens el dinar aquí. Això què vol dir? Que hi ha falta d'àcid allà a l'estómac. Hi ha per pair, vale? I quan hi ha un excés, doncs llavors tens la cremor aquell reflux que et puja, vale? És difícil, si no et fas analitzar la saliva o l'orina, saber si realment estàs dintre del pH. Però, tot més, ja t'asseguro jo que tothom estem àcids.
I la màquina...
Tots.
Sí, això és a dir, que tots hi anem.
Tots.
I llavors hi ha com una màquina quàntica o alguna així que t'enxufen i et diagnostica?
Pot ser, això, però diagnostica el pH. No la conec. Però el pH o tu?
El pH i tot, més o menys tot el cos. Bueno, jo l'he provat, eh?
Sí, sí.
I tot el que em va dir em va quadrar molt.
Sí, sí.
Inclús
sí.
Les al·lèrgies, l'estat d'ànim, l'estat físic, els òrgans, tot em va quadrar molt.
Sí, sí. Llavors, és important evitar radicals lliures. Com? Amb antioxidants. Els radicals lliures ja n'hi han d'haver-n'hi el cos, perquè lluiten i són per alguna cosa. Però quan n'hi han amb excés és quan poden provocar històries. Com lluitem amb els radicals lliures? Totes les fruites, verdures de color. Els antioxidants estan en una carbassa, en una remolatxa vermella, en una pastanaga, tot el que és fruita de color. O verdura de color. Uh-huh. Vale? Això és una manera simple, perquè, clar, no tothom es pot donar el capritxo d'anar a la botiga i comprar antioxidants. Pues perquè no, perquè no m'arriben, i perquè no tinc peles, i perquè no d'allò. Hi han maneres, vale?
Doncs, la fruita, doncs, no? Sí. Hem de menjar més fruita.
Bueno, segons els macrobiòtics no s'hauria ni de catar la fruita. Ah. No que s'hauria de menjar fruita de... No, és que, esclar, n'hi ha 10.000 teories al mercat.
Clar, clar, clar.
Llavors jo penso que cadascú ha de ser el prou d'allò com per...
Per veure el que li funciona a ell.
Aquí està.
Escoltar el seu cos.
Aviam,
primer el que hauríem de fer és fer un autoconeixement de cada persona i conèixer, fer un creixement personal.
Sí,
i conèixer
sí.
el que et va bé i el que no et va
sí,
bé.
Senyor,
i a partir
senyor.
D'aquí doncs, anar dient això funciona i això no funciona. I anar triant, anar-nos trobant a nosaltres mateixos. És el principal.
Perquè no tothom és igual.
Clar,
bueno,
clar.
I llavors hem de partir de la raça humana és així. Hi haurà un, sobretot jovent, que dirà, jo m'ho foto tot i que sigui el que Déu vulgui, que la vida la vivim 4 dies.
Sí.
També n'hi ha d'aquests, eh? Llavors arriben els 40 anys fets caldo, si és que hi arriben, vale?
Sí,
arriben fets caldo. O llavors el que es preocupa i diu, doncs no, de totes maneres, ni un extrem ni l'altre, eh? Vale? Perquè els puristes aquests que també vigilen i no es fumen una cervesa, perquè no... Bueno, jo ho sento molt, però estic en una edat que ja passo d'això, també.
I a més, suposo que també crees una paranoia, no? Crees molta por sobre coses que són quotidianes.
Exactament.
I la por se'n va a la ment, clar, i la ment crea...
Paralitza.
Malalties, també, la
ment. Oh, i tant. És molt poderosa la malaltia. La ment, eh? I penseu que pot provocar moltes històries, eh? I d'una cosa petita fora d'un piano. Vull dir que, bueno, jo penso que hem d'estar mirar de cuidar-nos, eh? I vull dir, si sabem que hi ha coses doncs, que porten 10.000 porqueries, doncs mirar d'estar-nos en... Vull dir que això sí que hem de mirar de fer-ho, no? I portar una vida sana i equilibrada. I sobretot ser nets de ment, vull dir...
Per l'audiència, abans hem parlat dels intestins que cremaven àcids. Quan és al contrari que tenen estrenyiment...
Sí.
Aquí què és?
Aviam. La fibra és molt important, però la fibra no l'hauríem de menjar pura. És a dir, no menjar el segonet pur, això és una bestiesa. El segonet sempre s'ha de menjar barrejat amb el menjar. És a dir, agafar un cereal amb la pela, sencer. Un arròs integral, una civada, un sègol, vale? Vull dir, no hi ha costum, de menjar cereals així. Vull dir, que queden boníssims, perquè bullits, i li fas un sofregidet i queden boníssims, vale? Però no hi ha costum. Si mengéssim així...
Ni coneixement, així, no?
No, penso que no gaire.
No s'ensenya a l'escola.
No, exactament. Vull dir, però des d'un floc de civada que és simplíssim de cuinar, vull dir que les fibres ajudarien a anar de ventre. És important, eh? Vull dir, a més, el cereal fa un ferment al budell que fa que faci bactèries. Hi han d'haver-hi bactèries al budell. Es veu que n'hi ha la tira de bactèries, vale? I n'hi han de ser-hi perquè hi hagi un bon funcionament. Vale? Llavors, doncs, com es fa? Menjant bé. Això sí que el restrenyament ho tinc claríssim, eh? Portant molt bona alimentació, que hi hagi fruita, verdura diària.
Diària.
Hi ha gent que menja verdura un cop a la setmana. No, verdura diària, amanides, bledes, espinacs, carbassons. S'hauria de menjar verdura diàriament.
Llavors, també, el que és l'enfermedad del Crohn, que em sembla que també és dels budells, de què seria?
Bueno, doncs, bé, és el mateix. El Crohn, si ho mires psiconològicament, totes les enfermedades de budells són coses no digerides. No païdes, és a dir, que has passat algú t'ha fet mal i allò ho portes aquí i
vale? Ah, sí, psicològic.
Hombre, i que hi vas donant voltes, és que aquella em va fotre aquesta putada, és que aquella em va fumar aquella mudada, i vas donant el coco, i normalment es manifesta sempre al budell aquestes històries. Què comença sent un colon irritable, sent un... I això es va emmalaltint, i és quan arribem a l'enfermedad de Crohn, que l'enfermedad de Crohn hi ha gent que hi té úlceres. Imagineu-vos, un budell ple d'úlceres, pateixen horrors,
Sí, aquestes persones fent una teràpia o desbloquejant podrien millorar.
Millorar, això per millorar. I el que va molt bé, que jo ho tinc experimentat amb budells així, és el cuzu i la mabosis. Per què alcalinitza? Perquè aquesta enfermedad precisament és molt àcida, molt, excessivament àcida. Llavors, s'ha d'alcalinitzar. S'ha d'alcalinitzar. I, bueno, és clar, no s'hauria d'arribar a la malaltia de Crohn.
Llavors, hi ha el fetge, hi ha qui em va parlar de que és l'òrgan més important del cos, bueno, que també és el cor, perquè si no bombegés.
Sí.
Vull dir que el fetge és com un filtre, no?
Sí.
Inclús energètic i físic,
sí.
I que si no funciona bé, és que poden aparèixer enfermedades a qualsevol part del cos, i et diagnosticaran l'enfermedad en aquella altra part del cos, però no s'hauran oblidat del fetge, que realment aquí hi ha l'origen.
Mira, els esportistes, quan tenen lesions musculars, s'ha d'anar pel fetge. I tu diràs, què té a veure? Bueno, el fetge té una fabrica una substància que es diu glucagon, que és el que alimenta el que és tendons i muscles. Quan hi ha un problema de fetge, que per el que sigui, aquell fetge deixa de... Doncs perquè té altra feina, o perquè està saturat, o per el que sigui...
Perquè té ràbia, no? El fetge no s'imposa
ràbia. La ràbia, per tant. Sí, sí. Doncs llavors què passa? Llavors quan hi ha lesions, perquè el fetge no ha fet la feina que tocava. Esclar, el fetge té moltes funcions, moltes, eh? És el més complicat, eh? Perquè té moltes funcions.
I es regenera, a més.
A més es regenera, és un òrgan bastant gros. El fetge té moltes funcions, des d'un excés de ferro, és on hi ha el reservori de ferro. Vale? Vull dir, quan hi ha baixades de ferro, a vegades pot ser perquè hi ha unes pèrdues, com ara una dona que tingui molta regla, o que no es mobilitza el ferro que hi ha a la reserva del fetge. És que és molt important, el fetge és importantíssim. Vale? Llavors, i a més el que aguanta lo que le echen, eh? Sí. És dur de pelar el fetge, sí. Vull dir, quan el fetge marca que està malament és perquè realment està malament.
Aguanta molt. Eh?
Aguanta molt el fetge, vale?
I una persona amb fetge dèbil té tot dèbil i no sap d'on li ve, no?
És important, eh? Jo penso, a vegades, quan hi ha persones que volen canviar d'hàbits i d'aliments i tal, el primer de tot, depurar fetge.
Hi ha allò del, com es diu, la dieta depurativa aquesta d'un tal, que és famosa, no sé com es diu, d'allò que et prens un oli i et prens unes pastilles...
Ah, tu vols dir la... Bueno, sí.
La dieta depurativa.
L'epsolina, bueno, sí. Són unes sals com de magnesi.
Sí, sals... De... Sí. Això funciona?
Sí. Hi ha gent que ha tret pedres, eh? Que jo al·lucino, eh? El que és molt important quan es fa això, per depurar el fetge, una setmana abans s'ha de menjar suc de poma. La poma dilata els conductes del fetge, ajuda a dilatar. Suc de poma ecològic, tal, durant tota una setmana beure't un litro de suc de poma. Això va dilatant els conductes i després els tres últims dies es fa la cura de l'oli amb taronja i amb l'epsolina. No et moguis de casa perquè n'hi has al vàter contínuament, però fas una neteja boníssima de fetge. Sí, sí, és molt bona. Però sobretot és important el suc de poma, eh? Perquè com no dilatis els conductes, una pedreta d'aquelles et pot embussar el conducte, eh? I hauràs de córrer, eh? Vale. És important, eh?
I la diabetis, hem comentat alguna cosa, no? Bueno, pots explicar alguna cosa més?
Sí, sí. Aviam, la diabetis, psicològicament, és amargura. Estàs amargat. Una persona amargada, que el seu pensament és no rebo el que he donat. Per tant, això és...
Sempre o és...?
Bastant sempre, eh? Els diabètics són gent que la seva manera
perquè
de veure...
Perquè potser s'ofenen, ara hi ha algun diabètic que s'està
ofenent. No, doncs que no s'ofengui, perquè vull dir, és una manera de que arribes a un punt de la vida que dius, tot el que he fet, tot el que m'ha donat, i la vida no m'ha tornat, això. No és pas que estiguin...
Pot ser molt subconscient, que no ho estiguis realment vivint i és algo més per dins?
O segur, hi ha gent que no són... El pensament que jo ara estic fent de que els diabètics estan amargats, a més l'enfermetat ja t'ho diu, no? Vull dir, s'agrega un excés de dolçor perquè tu estàs amargat. Vale? I podem arribar-hi tots, eh? Vull dir que...
Sí.
També
sí.
Pot ser càrmic, perquè un nen que neix diabètic em diràs quina amargura de tenir, no? Vale,
pot
també
ser
pot ser
de
càrmic.
També.
Però vull dir, és un pàncreas que deixa de funcionar, vale?
Però també fa les begudes ensucrades, tot
home,
això també
per descomptat,
fa, no?
O sigui, per físic, descomptat. També... Sí, però jo continuo dient que un que és diabètic o ho porta de càrmic o de genètic d'això,
sí.
O
és que està...
Aviam, vale. Per què hi ha gent que s'afarta de sucre i no és mai diabètic?
I anem ara, m'ha vingut el SIDA, també he llegit de gent diagnosticada del SIDA que ha ignorat el diagnòstic, ha passat de tot i cap problema i viu perfectament.
Jo en sé de casos.
I és més, i també havia llegit que no sé si al Japó no n'hi ha, perquè no es diagnostica o perquè no hi creuen o alguna cosa així. Parlo de memòria, eh? I que, perquè realment hi ha dos descobridors de l'OVIH i un dels dos ara renega de que l'OVIH provoqui sida perquè no té res a veure que un virus et pugui provocar que el teu cos no respongui. O sigui, hi ha altres versions. Què en saps, tu?
Jo amb això que dius, jo sé de gent d'ignorar. Aviam, una noia, un cas, eh?
Sí.
Càncer d'ovaris, i ella tant sí com no volia tenir fills. I va ignorar el diagnosi, perquè el metge li va dir, aviam, no quedis prenyada, que tens un càncer als ovaris. És igual, va quedar prenyada, va portar l'embaràs a terme, tal i qual, quan va parir la criatura, va tornar, va dir, va, ara posem-nos amb la història, ja no hi havia res.
Clar.
Vull dir, a vegades el fet de que vas al metge, t'ho diu i tal i qual. Ah, i el que... Jo tenia un professor de naturopatia que sempre deia que les associacions de malalts era el pitjor que hi podia haver-hi. Era reforçar la malaltia.
Pobre de mi.
Tu com et va? Jo em prenc tant d'això, jo em prenc tant d'allò. Això em va fer mal. Diu que és horrorós. Sempre ho deia, eh? Deia que era el pitjor que hi podia haver-hi. Vull dir que això són teories, però jo també ho penso, això, eh?
També hi ha teoria que diu els drogadictes han matxacat tant el seu cos que el seu cos ja no pot respondre, no té immunitat, no?
Sí.
Llavors no té res a veure amb que s'hagin intoxicat o amb un virus. És el seu cos que ja no respon. O persones que davant de la vida estan tan dèbils psicològicament que el seu sistema immunit deixa de respondre.
Sí, sí.
Llavors, que, com que no tindria res a veure amb un virus. Va, jo ho deixo anar.
No, però sí, eh? Vull dir... Estem en una societat que estem donant molta importància. Revisions, mirar, d'allò... Jo hi he arribat a la conclusió, jo, particularment, que vingui el que Déu vulgui. I quan arribi, arribi, i punto. Com a molt em faig uns anàlisis a l'any, i punto. Miro de fer vida sana, miro de tenir la ment clara i fer punyetes. I, bueno, potser dintre de 4 dies o 5 o un mes diran, oi, la Marisol s'ha mort. Doncs, bueno, és la meva hora, tu.
Mai se sap.
Sí.
Ai, bueno.
Sí. No.
Sí. No, va,
no, potser baixo, aquí i m'atropellen, eh?
No, esperem que no.
Que bo.
És que m'ha sortit a pensar, no? Però vull dir que ningú sap que ens podem trobar al minut següent.
Que va.
Clar que no.
I això és un motiu un per viure lliurement, no saber-ho.
Sí, dius un guard, por. Exactament. Sense por. Sí.
El fet de no saber què ens passarà és bo dir viu sense por, no et preocupis. Una altra cosa important que no ens deixem, les vacunes. Perquè si no te les poses ets un inconscient, un antisistema, i si no hi poses els teus fills ets un argument inconscient, també.
Aviam, jo no en sóc partidari de les vacunes. Els meus fills no estan vacunats. Un té 20...
Estan vius.
I tant. I tant. Un té 27 anys, que per cert els fa avui, i l'altre en té 22.
Pots felicitar-lo. Ah, bueno, igualment no surt en directe. Sí. És igual.
No estan vacunats. Vale? Jo deixo d'anar a Àfrica, perquè voltem molt, i ens agradaria, ens encantaria anar a Àfrica, i deixo d'anar a Àfrica perquè no vull ficar-me vacunes. Sí. Vale? Però clar, això... I és molt personal. Jo no em pot venir una persona amb una criatura i dir-li no la vacunis. No. Cadascú que s'agafi les responsabilitats. Vale? El que sí és veritat que cada vegada el calendari de vacunes cada vegada n'hi ha més.
Arriba hi ha negoci.
Jo penso que sí. Arriba un nen als 9 anys que, bueno, va vacunar. Abans eren menys. Ara no, ara hi han afegit la de l'hepatitis. Bueno, els meus nens portaven el paper. Ja està vacunat, en Ricard. No cal que el vacuneu. Arribava, no, per no tenir història. Deia, ja l'he vacunat per privat, ja està vacunat.
Ja
està. Perquè no, perquè cada vegada teníem la mateixa discussió. Que no vull que me'l vacunis.
Però a part d'això, un dels temes de les vacunes que diuen que perjudiquen bastant el sistema immunològic. És això com ho veus?
Mira, potser diria una bestiesa, però si us fiqueu en postos d'aquests que parlen de les vacunes i tal, diuen que hi ha molt autisme, cada dia hi ha més autisme degut a les vacunes. Això queda aquí, cadascú que n'agafi la part que vulgui.
Jo vaig llegir que deia que atacava els enllaços neuronals.
Sí, clar. Però llavors et trobes amb la típica persona que et diu, no, jo els meus fills els vacunaré, perquè jo vaig tenir un germà petit que es va morir perquè no li van donar la vacuna. Clar, llavors cadascú que agafi la part que vulgui, tu.
Efectes secundaris, etcètera.
Ja, jo ho tinc molt clar. Però és que jo vaig prendre la decisió. Imagina't que el meu fill, doncs, per el que sigui, se'n mor, jo què sé.
Jo sé d'un exemple d'una nena petita que va tenir una gran infecció, que la van hospitalitzar, i que es va curar rapidíssim, i el metge li va dir, hòstia, aquesta nena té un sistema immunològic brutal. I va dir la mare, pues no està vacunada. Bueno, és un exemple.
No, esclar. Llavors, hi ha mares que s'han trobat que han anat al metge i el metge els ha dit, bueno, sota la teva responsabilitat, vull dir, la criatura, si no la vacunes, li pot passar això, això i això. I jo un dia li vaig dir a una mare, dic, tu li has de dir, vostè m'assegura que si la vacuno no passarà ni això, ni això, ni això?
Clar.
Saps què li va dir? Que no. Jo en sé d'un cas, que ho va fer-ho. I va dir, no, jo no t'ho puc assegurar, però de vacunar l'has de vacunar. I li va dir, doncs, miri, deixem-ho estar.
A part, diuen que el sistema immune ja comença, per exemple, quan entra l'aire, ja té tots uns filtros d'entrada, no? O la carn, la pell també té uns filtros. En canvi, la vacuna que punxes i entres directament, a part, un virus atontat, que no és el mateix i que el sistema immunològic no ho viu de la mateixa manera i és més una agressió que no necessita.
Una agressió, i a part que ara mateix els vacunats de l'hepatitis, el que t'injecten per la vacuna s'apalanca allà al fetge. Pot passar tota la vida i que allò estigui allà. però també pot passar que es desenvolupi. I que té més números de tenir una hepatitis el vacunat que el no vacunat. Jo és clar que la puc passar i no estic vacunada, però és que el que està vacunat una època de la seva vida, potser passaran 20 anys, i desenvoluparà una hepatitis. O no.
Ara ens pot escoltar algun metge o farmacèutic i dir aquests que estan dient, no? I
bueno, jo...
portem-los als jutjats o ens hem de tancar. No? La indústria bueno, farmacèutica és molt poderosa, no?
Molt poderosa.
Però, Carles, aquí només estem dient unes opinions que nosaltres sí. pensem així.
Sí. Clar, no vol dir
que nosaltres tinguem la raó.
Això volia aclarir.
Això està clar.
I jo ho dic des de la meva part naturista. Clar. A partir d'aquí, que tothom n'agafi la part que vulgui que li convingui.
Això. Nosaltres llancem una informació perquè la gent tingui on escollir.
A partir d'aquí...
Cadascú escolleixi... Això havíem de puntualitzar-ho.
No, exactament.
Sí.
I això cadascú ha de tirar pel camí que cregui.
Veig que tens el llibre aquí famós, La màfia mèdica, de la Greenslane Saint Lancot.
L'heu llegit? El coneixeu?
No, però he sentit molt a parlar i he vist conferències d'aquesta dona, també sí. parlant de les vacunes.
Sí. Vale, vull dir, jo el tinc... Bueno, tot això són llibres d'escola, de quan vaig fer naturopatia, no? Vull dir, està molt bé. Vull dir, és com la salut i les estacions. Vull dir, cada estació necessitem un tipus de menjar. I sobretot menjar de proximitat, allò que dèiem de la fruita. Pinya tropical, la pinya... no ens fa cap bé. Bueno, no ens fa cap mal, tampoc, però tampoc ens fa cap bé la pinya. Vull dir, perquè és un fruit que aquí no... Diu que s'hauria de menjar el que es correu per aquí.
Sí, si no està a prop vol dir que a nosaltres ja no ens convé.
No ens convé. No ens farà cap mal, però tampoc no...
Vale. Parlant de màfia mèdica, hi ha també de moda el tema d'inventar enfermetats. Psicològiques i físiques, potser.
Sí, sí. I és terrible.
Més psicològiques. Diu que als Estats Units, sobretot, bueno, hi ha pastilles per tot, inclús per... Hi ha un canvi d'estació, pastilla. Hi ha qualsevol cosa, pastilla.
Això és una bestiesa, eh?
Un nen molt actiu, pastilla. Saps? En cap moment es miren a veure com viu aquest nen, pastilla. Saps?
Sí, sí. No, això és una bestiesa, de veritat, eh? Això és una bestiesa. Això és com... Jo ho sento molt, però nens hiperactius que van al psicòleg i els empastillen. Això és horrorós, eh?
Els estan drogant.
Sí. Això és horrorós.
I no es paren a mirar els pares a veure que com viu aquell nen a casa.
No? Exacte. Ah, no, és que, escolta'm, a vegades potser els que haurien d'empastillar serien els pares, no, la canalla. Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, eh? Vull dir, perquè ara hi haurà els pobres pares que s'hi fan tot el que poden i tenen un nen així.
Clar.
I penso que també és un problema, a vegades, eh? Però jo no penso que la solució sigui empastillar-los, eh? Aquí queda.
Aquí queda.
Sí.
Sí, sí. Bueno, hem dit que avui ho petaríem, ho estem petant, no, Àngel?
Sí, jo estic escoltant aquí i m'estic quedant, doncs...
Bueno, llavors
bastant...
també hi ha una cosa que és bastant, bastant divertida, la teoria dels cinc elements, no sé si n'has sentit a parlar. Els xinos la fan servir.
Em sona, ara no sé si...
La teoria dels cinc elements.
Digues.
Es basa... és una tècnica molt, molt antiga, vale? A mi me la van ensenyar amb el curs de naturopatia. És una manera de, bueno, de diagnosticar, entre cometes, no? Però tu pots saber una mica com és la persona i quins òrgans pot tenir afectats a la seva vida, no? Llavors, és, per l'any que has nascut, pot ser o aigua, 3-4 fusta, 6 foc, 2-8-5 terra i 6-7 metall. Vale? Són cinc elements, vale? I llavors, segons, suposem, el que ha nascut a l'aigua, vale? Jo sóc una nascuda a l'aigua, són del 1963, per tant, sóc l'aigua, ens regeixen les pors. I els òrgans que pot afectar són els ronyons. Les pors estan als ronyons. Vale? La gent, por, que has passat, por de la feina, por d'un familiar d'enfermetat, de lo que sigui, o aigua.
Bueno. Jo vaig tenir un moment de mal de ronyons i se'm va acabar en enfrontant-me a una situació. I allà em va canviar, ni medicaments ni res, enfrontar-me a la situació.
Llavors, per què? Passa'm un boli, sisplau.
Sí.
Els cinc elements, tu pots tenir les enfermedades d'un altre element, eh? Vull dir, això es pot tenir. Però, normalment, sempre... Veus? 2, 5, 8, 3, 4, 6, 7 i 1. Vale. I 9, això és el 9, no el foc. Vale. Això són elements. Llavors, segons l'any que has nascut, suposem, tu quin any has nascut?
79.
9, 7, 16, 6 i 1, 7...
Ens queden 2 minuts. Fem
sí?
ràpid.
Tu ets un 3 fusta. Vale. Per tant, tu has d'expressar la ràbia i t'afecta el fetge.
Sí, és veritat.
Sí. Sí, sí, sí. Llavors, el 3 i el 4, tots dos afecten el fetge. Un és dels que se'n rabia i li queda l'emprenyada, és dir, sí, maladeus, i el 4 és d'aquells que farà la gran pataleta, però al cap de 5 minuts ja no se'n recordarà. És la diferència del 3 i el 4, però els regeix el fetge i la bufeta del fel.
Uh-huh.
Vale? Llavors, pot molt ben ser que al llarg de la teva vida els teus problemes estiguin aquí. Jo, com que soc aigua, els problemes els tindré el ronyó i l'esquelet, regeix l'esquelet. Cada element té uns òrgans, eh? No hi ha ningú que s'escapi. Eh? Hi ha 5 elements i cada un té la seva història. Vull dir que això també és un tema bastant interessant.
Bueno, ha quadrat, ha quadrat. O sigui, resumint, per llançar, diguem, el missatge final,
sí,
o sigui, és molt important el que és menjar bé i si una persona està malalta, fent una dieta de purga i
sí,
d'alcalinitzar,
sí,
pot notar canvis molt grans.
Molt grans, molt grans.
I després, en el tema psicològic, anar a desencallar i desbloquejar aquelles coses que hi ha.
Sí, que això hi ha moltes teràpies avui dia que et poden ajudar a desbloquejar tot
això. Ja en parlarem aquí també.
Sí, és important, eh? Vull dir, és important lligar-ho tot, eh? L'emocional, el mental i el físic, tot.
Perquè deies que hem d'anar a les teràpies energètiques.
Cada dia més. I està comprovat. Jo sé de físios,
sí, sí,
que diuen, només amb físio no arribo. Ha de fer coses més energètiques.
Com... Vols dir reiki? Vols dir...
Reiki, flors de Bach, tot això és energètic. Homeopatia. L'homeopatia treballa a nivell vibracional, vale? Vull dir, automatís per aquesta canalla així tan hiperactiva. Teràpies d'aquest tipus. Abans que medicar-se. Això és l'últim. Bueno, pel meu parer.
Bueno, allò que fa és regressions, no? I,
són molt interessants.
I a vegades no són regressions, però treus coses igualment.
Oh, i tant.
És com una meditació profunda.
Sí.
Hi ha grans desbloquejos.
I tant. Però sempre hi ha d'haver algú que vigili això, perquè es poden fer tetànies, bueno, tu ja ho saps.
Bueno, s'ha de fer, s'ha de saber fer.
S'ha de saber fer, exactament. Perquè, clar, hi haurà persones que viuran la regressió d'una manera, vull dir, jo n'he fetes de regressions, i com que no he tingut grans conflictes a la meva vida, i càrmics es veu que tampoc, doncs no hi he patit gaire. Però sé de gent que amb una regressió s'ha...
Bueno,
suposo que ho saps més tu que jo, això. Vale? Vull dir, no és el meu camp, però sí que n'he fetes, eh? I la veritat és que a mi m'han servit de bastant, eh?
Sí, jo el que he experimentat, el que passa és que no tothom li ve. Ha de ser, un terapeuta ha de fer el que en aquell moment li ve al pacient.
Sí, senyor, amb això tens tota la raó. Amb això tens tota la raó. No es pot forçar res.
No tothom li va el mateix.
Exactament, no tothom li va el mateix. Sí, senyor, amb això tens tota la raó.
Molt bé, doncs...
Bueno, espero que no ens vinguin a veure i ens diguin que... Bueno, penso que no.
No, és igual. Ja, avui en dia ja, em sembla que hi ha llibertat per tot arreu, en certa manera. No? És allò dels profecies maies que diu que el cel i l'infern conviuran a la Terra, no?
Sí.
Doncs, i tothom podrà expressar-se tal i com és. Doncs esperem que sigui així.
Una cosa que deixo a l'aire.
Digues.
No sé si coneixeu en Guillermo Ferrara.
No.
Vale. Doncs en Guillermo Ferrara és un tio que ha estudiat tot el que és els maies i tot això i tal, i té la teoria de que som un experiment d'extraterrestres.
Ah, bueno.
És a dir, som un experiment. Ho deixo anar.
Això ens queda pendent de parlar-ho, però sí, també volta molt. I...
Ja hem tret el tema més d'un cop.
Sí, però l'hem passat de puntetes perquè és una cosa una mica complicada.
Sí?
També ho conec bastant. També.
Pues aquell llibre d'en Guillermo Ferrara, que és l'últim, que és l'allò d'Adán, me l'he apuntat por ahí, per dir-vos-ho.
Sí, sí.
Perquè, bueno, jo me'l vaig llegir, la veritat és que hasta em va venir por.
Com es diu el llibre?
Guillermo Ferrari es diu El secreto de Adán.
No ho hem tret per no despistar l'audiència, perquè és algo que s'ha de tocar molt ben tocat i quan toqui.
Pues, realment, si ho penses, el que diu aquest senyor...
Tot quadre. Bueno, hi ha qui diu que si tu quan et despertes ets conscient que hi ha hagut un cop d'estat, però ja des de que vas néixer i d'abans, que estem sota un cop d'estat de gent que no sabem, ho entendràs tot. I clar, això pot anar lligat amb tot això dels extraterrestres.
Pues sí.
Doncs bueno, s'acaba el temps. Ja.
Molt bé.
L'hem estirat, eh?
Al màxim.
Pues sí.
Molt interessant i bueno, ens ha agradat molt tenir-te aquí. Moltes gràcies, Marisol.
Bueno, gràcies a vosaltres.
I us deixem amb una cançó de Dover que es diu... Pues, Àngel, com es diu? No me'n recordo. King George, pot ser? O...
No.
Better Day. Doncs ens deixem aquesta cançó de bon rotllo. I ens veiem la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos.
Bona nit.